Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, avui és 28 de juny, estem a no res d'acabar el mes i de celebrar el Sant Pere de tots els anys que el celebrarem este cap de setmana. 12 i 3 minutets ara en este moment i miren, nota de la comandància de València de la Guàrdia Civil i és que han detès dos instal·ladors d'alarmes per portar a cases de Sagunto i de Navajes. Un dels altres era treballador d'una coneguda marca de seguretat i arribaren fins i tot a deixar una nota en una de les vivendes que posava gràcies per tot. Vos heu quedat bueno, això que dius, és que m'ha deixat esta notícia, m'ha deixat un poc parar, no? Pues miren, sí, no han pensat alguna volta allò de quin sistema tenen quina seguretat ens donen aquestes cases que ens brinden aquests dispositius per a tindre seguretat, de que la gent que ve siga gent com cal. Bé, pues jo estic convençuda que això és una de les coses que passa, però que fins ara no ha eixit a la llum. Bé, pues els conte un poc com ha sigut. Des del 23 de febrer fins al 16 de maig d'enguany, Sagunt va patir una onada de robatoris a habitatges que consistien en el robatori de televisors, vitroceràmiques, llevadores, en fi. Deixaven les cases totalment buides. De fet, deixaven els armaris i els llits. En fi, jo puc arribar a pensar que estarien o bé apegats a la paret o bé en els armaris empotrats. La Guàrdia Civil en aquest moment estableix dos línies de treball, la d'investigació i la de prevenció, en la qual s'establia un operatiu policial per a detindre l'increment de robatoris. I durant la investigació es va poder identificar els presumptes autors. I van ser dos homes que vivien de manera il·lícita a diferents habitatges que els mobles eren robats. Com van arribar a saber si els mobles eren robats? Bé, ahir és quan entra el que la policia no vol arribar a desvelar, té. Però, vamos, si algo se vol saber, se sap. Segons detalla la Guàrdia Civil, als investigadors els va cridar l'atenció que la majoria de les vivendes que havien sigut robades comptaven a un sistema d'alarma d'una empresa de seguretat. I tot i això, havien arribat a sostreure nombrosos objectes de gran dimensió. Això què indica? Pues que haurien d'haver estat dins de l'interior un temps considerable i les alarmes no havien captat ixa presència. I ojo, perquè els instal·ladors, les cases d'instal·ladores d'alarmes eren cases molt conegudes, que se publiquen molt, que se publiciten molt i que tenen molts clients. Bé, doncs els agents van descobrir que un dels autors estava en la plantilla d'una empresa de seguretat com a instal·lador d'alarmes i era, per tant, expert en aquest funcionament dels diferents sistemes d'alarmes. Els lladres coneixien el lloc exacte on estava instal·lada els sensors de moviment i també la centraleta. Bé, doncs la Guàrdia Civil ha dut a terme dos registres domiciliaris en els municipis de Quartell i de Benavites, en els quals han intervingut nombrosos efectes sostrets dels robatoris investigats i han detingut els dos sospitosos, perquè a més, aquesta gent són tan bocaces, no? Tan bocachancla, que són capaços de xulejar-se, no? Dels fets, no? Bé, i després de l'estudi pels investigadors dels objectes intervinguts en el registre, ha observat que hi havia objectes procedents d'estos robatoris a la localitat d'ací de Castelló, així com altres indicis que inculpaven als ara detinguts per nous robatoris. Posteriorment s'ha fet un lliurament als legítims propietaris de tots els objectes intervinguts pels agents en els registres domiciliaris, forns, vitroceràmiques, televisors, claus de vehicles, ojo, barreres de so, equips de música, patinets elèctrics. Bueno, han recuperat 55.000 euros, que no vol dir que hagin arreplegat tot el que han furtat, perquè molts d'aquests objectes es hauran venut. Als detinguts, que són dos homes de 34 i 35 anys, se'ls ha atribuït 21 delictes de robatori amb força a les cases. En fi, ja saben, diem, no, nosaltres tenim un sistema de seguretat que a més paguem tots els mesos per a que no puguen entrar. Clar, però qui ens garanteix a nosaltres que no som precisament, no es posem a l'abast d'estos sinvergüences les nostres coses i quan ells es convé, pues diuen que hi ha hagut un fallo de sistema, que li han tirat un drap a la càmera, que hi ha hagut un tall de llum, no sé. En fi. A partir d'esta notícia se posaran les piles, sí, però cal denunciar més notícies d'estes. Per què? Perquè ha sigut una ona de robatoris, però si són coses aïllades no ens entrem. I nosaltres, si ens costa 80, 70, 100 euros tots els mesos, pues a seguir pagant-lo. En fi.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Auto Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
La aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Atención, fans de los Minions. Este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, teléfono 964-32-2041.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
I Borriana celebra una nova reunió de la taula de la sequera per a preparar-se davant d'un possible escenari d'emergència. Bé, doncs l'Ajuntament de Borriana ha celebrat una nova reunió de la taula de la sequera per a preparar-se davant un possible escenari d'emergència durant l'estiu. Durant la recent trobada s'han proposat per part del consistori mesures per a fomentar i conscienciar a la ciutadania de la importància de l'estalvi hídric, així com s'ha continuat amb el desenvolupament d'una ordenança municipal que haurà de ser ratificada en ple per a dotar de seguretat jurídica i anticipar-se davant futures mesures en una situació hipotètica de verdadera emergència que comporta mesures més restrictives. Entre les mesures destaca la decisió de dotar el POU número 6 d'unes instal·lacions de bombament d'aigua reciclada per a proveir els camions encarregats de les tasques de la neteja en la via pública. A més, també s'ha acordat amb l'empresa concessionària accelerar les obres de reparació del sistema de proveïment de l'aigua per a minimitzar les fugides existents. I en una jornada marcada per la diversitat i el compromís dels drets humans, l'Ajuntament de Onda ha organitzat un event amb motiu del Dia de l'Orgull. Ha sigut en un acte presidit per l'alcaldessa Carmina Ballester en la plaça del Raval, que ha sigut testic d'una lectura per part de la regidora d'Igualtat, Marta Villanueva, i representants del col·lectiu LGTBI de Onda, que ha celebrat la igualtat i inclusió. Escoltem a la regidora Marta Villanueva.
En el Ayuntamiento de Onda trabajamos por una democracia realmente inclusiva y respetuosa con la diversidad y con los derechos de todas las personas. Reiteramos nuestra condena a cualquier tipo de delito de odio que tenga su origen en la orientación o identidad sexual. Y hoy celebramos la libertad de amar sin barreras ni prejuicios.
I Compromís veu el Pai de Torreblanca insostenible davant del risc de sequia en Castelló. Escoltem al diputat provincial de Compromís, David Guardiola.
Compromís considerem que els recursos hídrics són recursos de gran necessitat i els usos s'han de prioritzar. Per això no considerem raonable que, per un costat, el govern central, a través de la Sareb, doni passos per tal d'autoritzar projectes des del nostre punt inviables i insostenibles de gran consum, com són País de Golf, com el de Torreblanca, al temps que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, també depenent de l'Estat, està decretant situacions de preemergència i emergència a les nostres comarques. En el mateix temps, a més, que estem enviant cubes a nombrosos municipis de l'interior que no tenen garantida l'assistència hídrica, i en un moment en què inclús els productors agraris de les nostres comarques estan alertant que en la situació d'escassesa que estem vivint no tenen garantida la producció de la temporada que ve. Així les coses, considerem que, ja que estem planificant el Consorci Provincial d'Aigües per tal de garantir el subministrament els anys futurs, també caldria prioritzar els usos i prioritzar sobretot a les persones davant dels projectes que són insostenibles.
També la portaveu municipal a Torreblanca, Míriam Panella, de Compromís, ha lamentat que es doni suport a un projecte tan anacrònic i també posa en dubte aquest canvi de propietaris de sòl sense cap sentit. Escoltem-la.
Al final el temps ens ha donat la raó i s'ha demostrat que la Sareb no tenia cap interès en urbanitzar el país, sinó vendre els terrenys. Curiós és que l'empresa que ha comprat els terrenys de la Sareb ja en el seu dia se va desfer dels terrenys que tenia en el País del Golf. Per tant, des de Compromís es preguntem quin factor ha canviat d'aquell temps a ara per a que vulgui tirar endavant el projecte. Un projecte que lamentem que vulgui tirar-lo endavant tal i com està, perquè nosaltres el considerem totalment anacrònic al temps que vivim i, a més, en aquest moment de sequera, dur a terme un camp de golf que no és el que toca.
I la Bona ha incorporat 205 professionals d'orientació per assegurar la ciutadania a la ciutadania o per assessorar a la ciutadania a la recerca de feina. La directora general de Planificació i Serveis, Marisa Mezquita, ha donat la benvinguda a nous orientadors que s'incorporen a la Bona. Un total de 205 orientadors nous que se sumen als 120 orientadors laborals amb què ja comptava l'organisme, aconseguint la xifra de 325 professionals, fet que suposa un reforç molt destacat en l'atenció a les persones que busquen feina a tota la Comunitat Valenciana. I Compromís reivindica els drets LGTBIQ+, a Castelló. Representants del Partit Valencianista a les Corts, la Diputació i l'Ajuntament de Castelló assisteixen al manifest convocat per Queerfest. I la diputada Verónica Ruiz ha explicat que Compromís està al costat de les associacions que defensen els drets i les llibertats del col·lectiu LGTB. Els drets han volgut, les dretes han volgut aprofitar-se de les reivindicacions del col·lectiu. Escoltem a la diputada Verónica Ruiz.
I se traduís literalment en un any de govern de retrocessos, de retallades, també en drets i en llibertats, especialment contra el col·lectiu LGTBI. Un Partit Popular que ha obert la porta a l'homofòbia i que governa juntament amb la homofòbia i amb les persones que ens anomenen rebanyo de colorines. Per tant, front a aquest discurs d'odi que abandera el Partit Popular i abandera Vox, Compromís sempre estarem al costat de les persones que lluiten per conquerir drets i llibertats, especialment, en aquest cas, drets i llibertats del col·lectiu LGTBI.
Mm. També el diputat provincial David Guardiola ha explicat que a les nostres comarques i als nostres pobles s'ha patit l'odi i l'homofòbia, la censura de llibres i pel·lícules de temàtica de diversitat sexual a biblioteques com la d'Orpesa i també la de Borriana. Escoltem el diputat David Guardiola.
Governs que coaccionen les entitats civils davant de governs que prohibeixen, que censuren, que donen passos enrere en drets i llibertats, compromís ha d'estar al costat de totes les entitats i demostrar l'orgull.
I també el portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi García, ha parlat de que a Castelló defenen un orgull que no ha volgut saber res d'un Partit Popular que promociona i manté la seva candidatura a la gent que vol traure els llibres LGTBI de les biblioteques de Castelló. Escoltem a Ignasi García.
Aquest és l'orgull de Castelló, un orgull que no ha volgut saber res d'aquest Partit Popular que promociona i manté la seva candidatura a la gent que vol traure els llibres LGTBI de les biblioteques de Castelló, aquest Partit Popular que compara l'homosexualitat amb enfermetats, aquest Partit Popular que blanqueja el feixisme, que ataca directament i vol a la gent en armaris. En definitiva, aquest és l'orgull de la gent combativa i que entén que l'orgull no només és una festa, sinó també una reivindicació pels nostres drets. Recordem, ara mateix el Partit Popular vol evitar que isqui endavant la llei trans a l'estat espanyol i no podem dir que estan al favor de l'orgull.
I la Direcció General de Tràfic té la previsió de prop de 12,3 milions de desplaçats de llarg recorregut en les carreteres de la Comunitat Valenciana per a aquest estiu. La primera operació especial començarà este divendres a les 3 de la vespre i finalitzarà el dilluns 1 de juliol, amb una previsió de més de 675.000 desplaçaments en la Comunitat Valenciana. Pilar Bernabé realitza una crida a la prudència, subratllar la necessitat de respectar aquestes normes de circulació. En la primera fase, els dies i les hores de major intensitat de circulació seran divendres 28 de juny de les 4 a les 9 de la nit, dissabte 29 de juny de les 8 a les 2 hores, a les 2 del migdia, diumenge 30 de juny de 4 de l'esprà a 9 de la nit i dilluns 1 de juny de 8 a 2 del migdia. I si parlem de tramos conflictius, bé, pues, si parlem de la província de Castelló, un dels tramos que se dona com a punt conflictiu és la CV13 PK16,4 ramal d'enllaç amb la AP7 i la Nacional 340 en Torreblanca. I la portaveu de Sanitat del Grup Popular, Nieves Martínez, ha demanat al govern de Sánchez mesures reals per a pal·liar aquest dèficit de metges aquest estiu, una situació crítica en el Sistema Nacional de Salut. En aquest cas, el Grup Popular presentarà una PNL en les Corts per a que el Ministeri de Sanitat adopte mesures com autoritzar les consultes tutoritzades dels MIR de quart any o la homologació de títols estrangers. Escoltem a la portaveu de Sanitat, Nieves Martínez.
La responsabilidad última de la falta de médicos este verano será de la ministra de Sanidad, sin obviar la escasa aportación realizada por Diana Morán, que se pone de perfil ante las necesidades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Sabiendo lo que había, la falta de profesionales, que los R4 no terminaban en mayo este año, terminan en septiembre, y la lentitud extrema en la homogeneización de titulaciones. Ante todo esto, el Ministerio de Sanidad, cero medidas adoptadas.
I l'IPC baixa dos dècimes al juny i situa en el 3,4%. La lleugera baixada dels preus dels carburants i l'increment més moderat dels preus dels aliments modera l'IPC i es ve la inflació subjacent, ara bé, es manté en el 3%. El govern espanyol interpreta que les dades continuen reflectint la capacitat de l'economia espanyola de compatibilitzar el major creixement econòmic entre els principals països de la zona euro amb una moderació dels preus i el manteniment de les mesures per a continuar reduint els preus dels aliments. A més, la moderació gradual de la inflació és compatible amb la millora del poder adquisitiu de les famílies i el manteniment de la competitivitat de les empreses espanyoles. I han afegit que l'estalvi de les llars ha remuntat fins al 14,2% de la renda. I el Festival de Jazz de Peñíscola ofereix 4 concerts, un d'ells a l'aire lliure. La percussionista Eva Català i el pianista Marco Mezquita apleguen al Palau de Congressos el dissabte 29 i el diumenge 30 de juny, respectivament. I el festival torna a organitzar un concert gratuït en la plaça Santa Maria el diumenge 30 de juny. I Almassora convida a submergir-se en l'estiu amb quasi un centenar de propostes culturals, esportives i mediambientals per a tots els públics. I en declaracions de l'alcaldessa ens diu que el propòsit és amenitzar i dinamitzar l'època estival en les nostres dues playes, sense oblidar la zona de Santa Quitèria i el nucli urbà, amb actuacions, tallers, classes i cursos que agraden a tots, des d'un públic familiar als joves. Ha destacat que tots els actes de caràcter cultural previstos seran gratuïts amb entrada lliure. I entre les novetats de l'àmplia programació destaca el cicle de comèdia amb divertits monòlegs, així com nombrosos cursos esportius, contacontes, concerts i, sobretot, el millor circ. I Borriana arranca les jornades de l'Orgull 2024. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, el consistori ha organitzat activitats obertes a la ciutadania i totalment gratuïtes. A les activitats de les Jornades de l'Orgull ha assistit l'alcalde de Borriana, Jorge Montferrer Daudí, la regidora de Serveis Socials, Isabel Montfort, i també la regidora de Festes, Paloma Boix. I Borriana reparteix els premis a restaurants i ciutadans participants del sorteig de la 13 ruta de la tapa Ruta del Sabor. I el restaurant Flamingos Coffee revalida per tercer any consecutiu el títol La millor tapa amb la seva Borriana, París i Londres. El segon premi l'ha aconseguit la tapa Cachopín Trufado, de la taverna Colmado Maruja, i finalment el tercer premi ha sigut per a la tapa La Pinta, de Nàutico Restaurant. I els premis a la ciutadania, el primer una estada de dues persones d'un cap de setmana en el Gran Hotel Peníscola. El segon premi, una nit l'emissió de la Calatrava a Borriana. I el tercer premi, un lot de productes quilòmetre zero de la cooperativa Sant Joan de Borriana.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Como los Ramones, tiene esa rabia punk. Oscar toca un tema.
Y tenemos al fil telefónica a la alcaldesa de Orpesa, Araceli de Moya. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Importante saber de lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana, que está repleto de eventos en Oropesa, alcaldesa.
Muy bien, sí, la verdad es que tenemos un fin de semana, empezando ya por hoy, viernes, muy intenso, he de decirlo. Bueno, pues hoy tenemos un poquito de deporte, la final de curso de club de gimnasia artística a las 7 de la tarde, y de allí nos vamos a la playa, esta vez a la playa de la Concha, para celebrar San Pérez. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros tenemos tradición de repartir porciones de coqueta a todos los asistentes a las nueve de la noche. Después tendremos correfox por la playa, por toda la playa de la Concha, haremos todo el recorrido y después terminaremos con una orquesta que nos va, bueno, pues a hacer pasar un buen rato, ¿no? Bailando. Eso es lo que tenemos pensado para hoy. O
sea, para esta noche. Para y esta se hará noche. Todo en la playa.
Sí, en el paseo de la playa de la Concha y en la Plaza París organizaremos el reparto de la coqueta y después allí mismo se montará el escenario para la orquesta. Y los correfox sí que es verdad que van, bueno, pues por todo el paseo, incluso bajan un poco por ahí a la arena y bueno, pues es algo muy típico nuestro. Ahora ya muchísimas personas que vienen estos días de vacaciones y depende del punto que vengan de España o incluso del extranjero, pues lo de los correfox es algo como muy, muy nuestro y poco conocido fuera de aquí y bueno, están muy impresionados siempre con ese espectáculo. Uh-huh. Eso para hoy.
¿Está previsto que empiece el evento a qué hora?
Pues a las nueve empezará todo. 9, reparto, después el correfox son a las 11 y luego a las 12 comienza la verbena. Lo que es la lista.
Para tener planeada la noche del viernes, porque así sabemos más o menos qué horarios vamos a tener y porque todo esto irá una cosa detrás de otra. ¿La orquesta que ahora empezará, lo tienen previsto?
Sí, sobre las 12:15 de la noche empezará.
Uh-huh. Es hoy, viernes, también. Pero es que mañana y pasado mañana van a tener, bueno... Yo, explíquelo, alcaldesa.
Bueno, la verdad es que como hoy van a acabar tarde, yo recomiendo que se queden ya todo el fin de semana en Oropesa, porque van a ir encadenando una cosa con otra. Mañana comienza el Reggaeton Beach Festival, la tercera edición del festival, que empieza, es diurno, empezará abren las puertas creo que a las 3 de la tarde, y bueno, y es durante todo el día hasta cierra, acaba ya pues a la 1 de la madrugada, por supuesto, ya no tiene que haber el ruido de una mosca, porque intentamos apostar por este tipo de festivales, porque es lo que más se acerca a poder conciliar también diversión con descanso de las familias, de la gente. Entonces, acabar a la 1 de la madrugada viene a ser una hora prudente en un fin de semana ya de temporada de verano. Y tienen todo el día para disfrutar. Entonces, ahí, bueno, yo creo que va a ser impresionante. Este año tiene novedades el Reggaeton Beach Festival, como por ejemplo más sombras para que los padres puedan esperar a los hijos adolescentes, a ver a sus grupos favoritos. Hay agua potable para todos también, es algo que, bueno, más metros de césped artificial. Hay colchonetas, toboganes acuáticos, bueno, la verdad es que es una atracción brutal. También es verdad que hoy se celebra San Pedro, bueno, mañana, perdón, San Pedro en el Club Náutico de Oropesa, en el puerto también, que también se hace una sardinada. Y, o sea, que aquí todo el mundo colabora. Y mañana seguimos con el Reggaeton Beach Festival, que también estará todo el día.
Si hablamos de este festival, hablamos de que es un festival que ha llegado, que ha aterrizado en Oropesa con la llegada de Araceli de Moya.
Pues sí, la verdad es que yo apuesto muchísimo por estos festivales porque mueve mucho a la gente, deja también muchos beneficios económicos en el municipio y además pues es algo que ya también trabajo mucho para ofrecérselo o regalárselo en ese sentido a la gente joven de Oropesa. Quiero decir que ellos tienen la suerte de tener este festival en el municipio, no se tienen que desplazar, encima han tenido los empadronados descuentos del 50% en cualquiera de las entradas, con lo cual yo creo que es una ventaja y bueno, mucho pensado también en ellos, el beneficio económico, pero también que nuestros jóvenes tengan festivales de alto nivel, pues aquí, al lado de la puerta de su casa. Ya para mí eso es muy motivador, la verdad.
Cuando
intensos y bueno, la gente joven del pueblo, el que no esté trabajando y no pueda, estará también en el festival.
Cuando hablamos de ese tipo de festivales, hablamos de festivales de una envergadura como este, es decir, esto no todos los municipios tienen la suerte de tenerlo y donde se ha tenido que batir el cobre para arrastrarlo hasta Oropesa, que esto es algo que la gente desconoce, ¿no?
Claro, claro. A ver, tú piensas que tienen un cartel, no sé, están en 11 destinos más, celebrándose la gira del Reggaeton Beach Festival. Este fin de semana nosotros compartimos con Tenerife, o sea, se va a celebrar dos ediciones del festival con la misma organización en Tenerife y Oropesa del Mar. Y luego, pues, verte en el cartel, ¿no?, con Madrid, Barcelona, Tenerife, como te digo, Grande, Santander, tal, y ahí aparece Oropesa del Mar. Y dices, bueno, ahí hemos metido la cabeza. Y yo, pues, estoy muy satisfecha. La verdad es que Oropesa es un sitio idóneo para realizar festivales, porque tenemos muchísimos alojamientos turísticos, también apartamentos y hoteles. Entonces, lo tienes todo al lado, ¿no? Los chavales no tienen que coger un bus lanzadera, ni tienen que tener vehículos, se quedan aquí el fin de semana y lo tienen aquí, la playa verde, como te digo, un montón de atractivos, aparte del festival, y bueno, yo creo que es una suerte que esté ahí, y me gusta ver que Oropesa está en ese cartel con esas grandes ciudades de gira, la verdad. Me gusta.
Claro, en este caso es combinar lo que es la tradición, es decir, no dejar lo que es la población sin sus tradiciones, como son el Día de San Pere, la repartición de las coquetas, que es un atractivo turístico para la gente que viene de fuera y conoce nuestras tradiciones, sino también estar con un festival de estas características, que desde luego si la gente entra al cartel y ve los artistas confirmados, entenderán de lo que estamos hablando, alcaldesa.
Sí, la verdad es que sí. Y luego otra cosa, como has dicho tú, es importante tradición y luego innovación o seguir creciendo como este tipo de festivales que aterricen en Oropesa. Pero es que se pueden hacer muchas cosas a la vez. Además, el domingo por la tarde tenemos las finales y la entrega de premios de el Voley Playa, que se está celebrando también. Se celebrará el sábado y domingo, todo el día, partidos de Voley Playa, que al que le guste el deporte, pues también puede ir ahí. Y también pantalla gigante a las 9 de la noche, el domingo, para ver la Eurocopa, ver a España, que ahora no sé si juega con Georgia. O sea que, vamos, para todos los públicos.
Alcaldesa, yo sé que soy insistente, pero sé lo que cuesta un festival de estas características llevar una población y cuánta gente, porque claro, el año pasado fue, usted ha hablado antes que pues se han puesto más sombras, se ha habilitado más, porque el año pasado usted tuvo que hacerlo todo con un esfuerzo grandísimo para que llegara, este año ya lo tenían más o menos, ya habían metido la cabeza.
Sí, alguna cosita, pero la burocracia lleva su tiempo, que esto te quita el sueño varios días.
Claro, pero esto se queda, es decir, Cuando aterriza un tipo de festival de estas características, el municipio ya lo tiene, ya es poseedor. Los alcaldes van y vienen.
Pues sí.
Pero hay
que mantenerlo, ¿eh?
Claro.
Y hay que ver que todo el que llegue después sea capaz y quiera mantenerlo, porque con todo lo que cuesta traerlo, la verdad es que hay que mimarlo también, y bueno, pues hay que hacer lo posible. Tú piensas que el sábado seguramente lleguemos a más de 10.000 personas mínimo,
claro,
estarán en el reggaetón, y el domingo 10.000 más. Quiero decir que no son necesariamente las mismas. Es cierto que mucha gente compra para los dos días el abono, pero hay gente que solo puede venir el domingo, por ejemplo, y porque trabaja o lo que sea. Entonces es muchísima gente que va a estar en Oropesa, que también va a comprar souvenir, que va a ir a tomarse después del reggaetón, que acaba a la una, pues mucha gente que quiere seguir la marcha, pues irá a las discotecas. Entonces, quiero decir, hay, como lo llaman, after party, ¿no? Luego ya las discotecas, que precisamente uno de los DJs en una de esas discotecas es también de aquí de Oropesa, Abel Espina, uh-huh, y que tiene muchos seguidores, y entonces, bueno, que hay mucho movimiento, pero cuesta mucho, como tú has dicho. Primero, empezar, traerlo el primer año, además, después de la pandemia, uh-huh, que estaba todo el mundo un poquito, pues eso, de capa caída, uh-huh, y ahora ya con esta tercera edición, y pensando siempre en la siguiente y en mejorar. Este año hemos preparado mucho mejor el terreno, con Zahorra, para que no haya desniveles cuando pones el césped artificial, y al año que viene yo ya estoy pensando en una zona que vamos a tirar unas casetas así de obra, uh-huh, para hacer también una zona de evacuación más grande, para el recinto. O sea que siempre intentando hacer mejoras para que cada vez las cosas se hagan mejor.
Uh-huh. Yo le digo esto porque el primer año que vino usted estaba en coalición con un partido al que tuvo que convencer, incluso usted tuvo que llegar a asumir toda la responsabilidad para poder traer este evento.
Exacto, y como yo creo en este tipo de festivales, creo que aportan muchos beneficios también para el municipio, cuando en esta legislatura alcanzamos un acuerdo con, uh-huh, el actual equipo de gobierno, con, sí, el tripartito, pactamos precisamente que los festivales serían competencia mía los 4 años. Es decir, es una manera de decir, yo confío en esto, quiero, y si me tengo que mojar, me mojaré, pero yo quiero que salga. O sea, que está así pactado, que yo llevaré, sea la alcaldesa o luego pase a ser vicealcaldesa, los festivales los gestionaré yo, los que se hagan en Oropesa. Uh-huh. Y en la legislatura pasada, claro, pues eso, a ver, lo mezclamos un poco con la ideología, y bueno, pues también el reggaetón gusta muchísimo, pero también tiene sus detractores. Entonces, vamos a decir que los más progresistas, pues, que si la letra es machista, que si no sé qué, que si la ciudad del perreo y todo eso, pues y yo siempre lo he dicho, no es lo que a mí me guste, es lo que gusta a la gente joven y lo que mueve. Y el reggaetón, pues como cualquier otro estilo o género musical, pues la cultura siempre ha sido reaccionaria, está para, uh-huh, remover sensibilidades y ya está. Y de todas formas yo siempre hago una broma y digo, pero ¿qué más da la letra si no lo entiendes lo que están cantando? Porque vocalizan muy mal. Y nada, me río. Pero sí que es verdad que ha habido también una evolución en las letras del reggaetón, también ha ido moderando. Es verdad que en su momento pues eran mucho más agresivas o podía entenderse despectivas con las mujeres y demás. También han corregido mucho vocabulario y tal. Pero en todo caso la cultura es así, reaccionaria de alguna, uh-huh, forma. Lo que hay que educar en valores a la gente joven, ¿eh?, uh-huh, las familias, para que sepan discernir lo que es una canción o una obra de teatro que te pueda parecer irreverente, con tener tu propio criterio y saber lo que está bien y lo que está mal.
En este caso es dejar ideas políticas al margen. Exacto. Y tener un buen motor económico.
Sí, sí.
Ya me ha dicho que ahora lo ha dejado claro, con el actual equipo de gobierno, el hecho de que los festivales, si Araceli de Moya consigue atraer otro festival, usted tendrá la posibilidad de hacerlo sin que le pongan impedimentos.
Exacto, sin cortapisas. Esa,
uh-huh,
es la idea.
Sí, es sorprendente. Verá, yo por la experiencia que tengo durante todo este tiempo con los diferentes mandatarios políticos, es sorprendente cuando alguien propone algo y se le niega por otra parte y luego da la casualidad que la otra parte insiste en traerlo. Esto me ha ocurrido, ¿eh?
Sí, también. O se pone la medallita de que gracias a su equipo de equipo, pues sí, que ha salido adelante no sé qué cosa. Y dices, madre mía, qué morro tiene. Eso pasa mucho también, sí, tienes razón.
Araceli, hoy es el Día del Orgullo.
Sí.
¿En Oropesa se celebra el orgullo?
Hombre, yo pienso que hay colectivos que lo celebran, sobre todo las personas que lo sienten más o menos. Nosotros, yo siempre lo he dicho, cualquier asociación o tal que quieran celebrar de alguna forma y necesiten ocupación de vía pública o lo que sea, yo, vamos, lo autorizo sin ningún problema. De momento no, que soy ya el día 28, nadie ha pedido, ninguna asociación en concreto ni grupo ha pedido hacer ningún tipo de manifestación en vía pública. Entiendo que habrá fiestas privadas, habrá, pues cada uno como considere, ¿no? A mí me gusta vivirlo con normalidad, no tengo ningún... Estos días siempre surge, ¿no?, el debate este de si ponemos la bandera colgada en el ayuntamiento o no la ponemos y demás. Yo te diré que personalmente me parece bien poner la bandera en el ayuntamiento, como me parece no ponerla. O sea, realmente para mí tiene la, vamos a decir, la importancia justa.
Sí.
Yo lo que creo es que hay que tratar a todas las personas de igual manera, con defender derechos para todas las personas, por supuesto, con independencia de, con lo que dice el artículo 14 de la Constitución Española, con independencia de su religión, orientación sexual, como es este caso, con el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante, que en el día a día, y cuando una persona quiere defender unos derechos, que no se le nieguen a nadie. Luego ya lo simbólico, que es decir, pongo una bandera o dejo de ponerla, pues si la ponemos bien y si no la ponemos tan bien. Y te digo esto por mi parte, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque la legislatura pasada, que sabes que estaba gobernando con el Partido Socialista, querían poner la bandera, pues la ponemos. De hecho, no estuvo un día puesta aquí en mi balcón del despacho de alcaldía. Estuvo puesta, pues yo qué sé, un mes y pico, vamos, de ahí estaba puesta, a mí no me molesta, los colores son bonitos. Y la quitamos cuando vino la concejala de Igualdad y dijo, oye, Araceli, la quitamos ya, quítala, o sea, sin problema. Ahora estoy en un nuevo equipo de gobierno donde hay diferentes sensibilidades, ¿eh? Estamos con el PP y estoy con Vox. Y hay que respetar todas las posturas y estar cómodos gobernando las cosas importantes, las que realmente pues sacan el pueblo adelante. Y aquí ahora, pues en ese tema... pues hay otra, por ejemplo, Vox no le gusta, no quiere ponerla, piensa que hay que tratar también a todos por igual y no quiere ponerla. Bueno, pues yo también lo respeto, no estoy yo sola. Si estuviera yo sola, pues me daría igual ponerla o no ponerla, pero como no estoy sola en este viaje y pongo por encima también otras cuestiones de que hay que tener buen ambiente de trabajo,
sí,
pues no se pone, no se pone, pero eso no quiere decir para nada, y menos estando yo, que aquí no se respete a todo el mundo igual, que se hace, que se hace. Y yo, por ejemplo, en mi propio grupo municipal, pues tengo a varios afiliados que son pareja, que son matrimonios de dos hombres, y ellos son los primeros que no quieren ni colgar banderas, ni hacer desfiles, así como dicen ellos, haciendo el bobo ahí con... ¿sabes?
Sí, carrozas de orgullo.
Exacto. Ellos lo que quieren es vivir
normalidad.
Normalidad. Y que nadie esté pendiente de si son o no son, ni ellos señalarse ni que nadie les señale. Entonces es otra forma de ver, ¿no?, lo que son las cosas, el respeto por encima de todo y ya está. Entonces puedes pensar, jo, pues Araceli tenía antes una manera de pensar y ahora otra. No, es que es exactamente la misma. O sea, como no estoy sola, pues depende con quién esté, también respeto lo que digan. Y como no es una cosa de vida o muerte, que me parece que las cosas se defienden y no se defienden mejor por poner una bandera en un balcón, pues que cuenten conmigo, porque les defenderé a muerte lo que haga falta al colectivo pero que no se dejen tampoco engañar. Está bien, pues, por decir, mira, que tal, visibilizar, como dicen ellos, bueno, pero es que hay muchas formas de visibilizar las cosas sin tener que, ¿sabes?, poner una bandera. Yo lo veo así, que si se pone bien, pero si no se pone, pues tampoco pasa nada. Ya te digo que lo importante es los derechos y las obligaciones que tengamos todos y que eso vaya adelante. Y aquí en Oropesa, yo, vamos, este fin de semana pasado en San Juan, estuve también en la orquesta que trajimos y tenías que haber visto, allí había, pues eso, parejas de toda índole y haciendo manifestaciones de su cariño, de su todo, pasándoselo bien. Todo el mundo perfecto, es que en Oropesa nadie dice nada a nadie, o sea, gracias a Dios. Que en el mundo hay cosas que están mal, pues sí, hay muchas cosas que están mal, pero no todas están en nuestra mano. Quiero decir, también hay muchísimas mujeres que les niegan muchos derechos en otros países, ¿sí? Cosas graves. Yo a veces digo, ¿y dónde están aquí ahora, por ejemplo, las feministas, que no dicen ni mu en este tema o en el otro? Entonces, bueno, cada uno tiene que hacer las cosas según van viniendo y adaptarse a las circunstancias. Y defendiendo eso, que me parece perfecto poner una bandera, que eso sí, que no sea en un lugar que dé equívoco con las banderas oficiales, como dice la sentencia, que aclara, ¿no?, que pueden estar puestos en cualquier lado del público, pero que nunca en la zona de banderas oficiales y demás, que era donde antes pues había ese problema que no aclarábamos o que la gente no terminaba de ver bien. Pero aparte de eso, bueno, a defender a la gente en sus derechos y a respetar, sobre todo.
Pero vaya por delante que no ha habido ninguna asociación LGTBI que haya ido al Ayuntamiento de Oropesa a pedir ningún sitio donde poder hacer una celebración que sea público.
No, claro, y exactamente. Y encima hablé con alguna de ellas y se lo dije, digo, si vosotros queréis hacer algo, lo decís, que yo no voy a tener ningún inconveniente, facilitar en la medida que pueda. Pero claro, normalmente estos eventos, si se hace algo, siempre es, a ver, las cosas cuestan dinero y lo que buscan al final es financiación, ¿no? Ya no que les permitas o les autorices o tal, sino, pues eso, siempre hay gente que se dedica a organizar este tipo de eventos o cosas y, claro, vaya por delante el dinero. Y entonces, pues bueno, así se ha quedado. Pero yo me llevo muy bien con muchas de estas asociaciones, ya no solo de Castellón, de la provincia, en Castellón hay una muy bien y muy maja, y con Jordi, que es el presidente, me llevo genial. Y además, ahora precisamente con el reggaetón, nos pidieron contacto para poner puntos violeta y demás, y yo enseguida les pasé el contacto porque si lo querían poner, pues qué mejor que lo hagan desde una asociación de Castellón, ¿no?
Claro. Bueno, recordar que este fin de semana hay un fin de semana completo en Oropesa y eso, a disfrutar, que es el momento de disfrutar después de haber tenido un año de estudios, de trabajo, qué mejor sitio que la Playa de la Concha para disfrutar y también el Reggaeton Beach Festival.
Exacto, aquí en Oropesa le recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo y a disfrutar con nosotros de las cosas que nos ofrece la vida. Y en este caso el Ayuntamiento de Oropesa también, ¿no?
Pues Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Lo que ahora necesitan. presenta en la prueba, maquillado y con hombreras y un gran sintetizador. Lo suyo es el tecno primigenio, su ídolo es Brian Eno. Todo empieza en
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nou Museu del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Inmersión Villarreal.
Venda d'entrades online en villarrealcf.es.
Thank you.
Santi Cortells, professor de llengua, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, que consta que parlem d'este tema per esta polèmica que ha hagut, bueno, que jo crec que ja és un culebron, el que ha passat en aquestes monges clarisses que volien vendre el seu convent, del Vaticà no l'han deixat, tenien el seu propi bisbe que han tingut que tirar del convent per a que no les tiren a d'elles. Parlant en Santi d'aquestes coses, ell ha dit, bueno, nosaltres també en tenim, de clarisses, sí, en Vila-real. Però que conste que ve per aquest tema, per lo...
El paral·lelisme.
I sobretot que han sigut notícia, és a dir, totes les cadenes, en tots els mitjans de comunicació han parlat de les clarisses que volen vendre el seu convent perquè ells diuen que és seu.
Ha sigut notícia mundial, perquè nosaltres no ens imaginem el ressò que això està tenint, i també a internet, YouTube, hi ha moltíssima gent opinant sobre el tema, perquè la veritat que em sembla apassionant. Quan parlaves de les clarisses d'ací de Vila-real, que no tenen res a veure amb estes, o sí, perquè són del mateix ordre, no? És una miqueta la contextualització. Jo, ja que estem, sempre intento fer el paral·lelisme i parlar del poble una miqueta, no? Nosaltres tenim clarisses a Sant Pasqual, a Vila-real. I per què les tenim? Doncs, hem mirat una miqueta la història. Sembla ser que el convent de clarisses de Vila-real, no dic que estiguera en Vila-real, sinó que va ser fundat a l'any 1540 a Castelló de la Plana. I el nom que tenia en origen era el Monestir de la Immaculada Concepció, és a dir, estava dedicat a la Puríssima. Les primeres germanes d'aquest monestir venien en origen d'un altre monestir que estava a la ciutat de València, anomenat Monestir de la Puritat i Sant Jaume. Conforme van anar passant els segles, el monestir, doncs, va anar traslladant-se, com he dit, de València a Castelló i de Castelló a Vila-real en el 1836, quan els franciscans, que recordem que en origen eren d'una rama que ja ho vaig explicar un dia, dels franciscans de l'extrema observança, i jo em vaig fer una miqueta d'embolic en totes les reformes dins del franciscanisme, i en concret la nostra, la de Vila-real, és la dels anomenats alcantarins, perquè els va fundar Sant Pere d'Alcàntara, que és el sant que teniu a l'esquerra, només entreu a l'actual convent. Uh-huh. I se convent, l'original, el monestir de la Puritat, he estat investigant una miqueta, i era un monestir de clarisses, també intentant explicar una miqueta tot, clarisses per què. Corominas, que és l'etimòleg per excel·lència del valencià, diu que en realitat les hauríem de dir clareses, però no me vaig a ficar en ixe berenjenal perquè ja tenim prou en tota la trama de les clarisses estes de Belorado per a ficar-nos ahí. Bé, com sabeu, Santa Clara d'Assís, que va viure entre el 1193 i el 1253, va ser qui va fundar este orde. És l'única dona del cristianisme catòlic que va escriure ella mateixa la regla. Com bé sabeu, els monestirs tenen una regla bé de regulació, no?, que és la que han de complir les clarisses quan entren al convent. I això és molt important perquè ja comencem en la part jurídica, no? I, per tant, tu quan vols fer-te monja clarissa has d'acceptar en concret esta regla, i a Santa Clara d'Assís li la va acceptar un papa, que no recordarà qui era, i ahir se les anomenaven perquè era el nom que els va posar Sant Francesc. Es veu que Santa Clara era amiga de Sant Francesc i ella va voler seguir el seu estil de vida, va a Sant Francesc, li talla el moño, diuen, i aleshores es fa funda aquest convent, no?, que estava al voltant de la capilleta de Sant Damiano, la van fer allà a prop. I eren convents molt, molt, molt senzills i molt simples, no? Bé, este convent en origen de les clarisses de Vila-real és curiosíssim perquè l'edifici on està ubicat actualment era d'època musulmana i era la residència del rei Abu Zaid. I quan Jaume I conquereix la ciutat, ocupa esta vivenda, la d'Abu Zaid, que més tard passa a ser el local de la cofreria de Sant Jaume. El 1239, Jaume I, enguany estem en els 150 anys, però per això parlo tant d'ell, entrega a don Ximent Pere d'Arenós una ermita extramurs amb l'encàrrec d'ampliar-la i convertir-la en el convent per a les religioses de la regla de Santa Clara, sota el patronatge de Santa Isabel, reina d'Hongria. i per concessió de Jaume I, l'abadessa de l'Orde tenia el privilegi d'indultar cada any a un presoner condemnat a mort. Bé, doncs este monestir, que en origen era de València, va passar a ser de Castelló i després amb la desamortització ens van encarregar custodiar el cos del nostre patró, doncs són clarisses, no? I per tant pertanyen al mateix orde que pertanyen les clarisses de Belorado. Ahí n'hi ha una pregunta que no sé si molta gent ha caigut o s'ha fet, és que a veure, un convent de qui és? És de l'Església? És de la comunitat religiosa que assistís allí? O és del bisbat? Els ordes religiosos tenen una independència perquè, com he dit, tenen una regla pròpia i quan un professa, que això és vocabulari religiós, no? Quan una persona es fa monja o monjo o frare, es diu que professa. Què vol dir professar? Que accepta la regla sota la qual està i se convent. En este cas, la regla de Santa Clara, no? Aleshores, els ordes són independents jurídicament, tenen les seues propietats independents del bisbat. O així ho havia comprès jo fins ara, perquè ara, amb tot l'enrenou este, doncs ja no ho tinc tan clar, no? Bé, alguna coseta més del convent de Vila-real és curiós perquè, encara que el convent original de les Clarisses estava dedicat a la Puríssima, la capella original sobre la que es funda el convent de Sant Pasqual era una ermiteta dedicada a la Mare de Déu del Rosari. És a dir, que ahí estem ja en esa part del cor del poble, rosarieres, puriximeres, tot això dins del convent, no? Bé, es veu que s'havia fundat a Vila-real per commemorar la batalla de Lepant, recordeu Cervantes, que tenim carrer, que diuen que va estar així, no sé si son pare, doncs bé, la batalla de Lepant el 7 d'octubre de 1571 i es dedica així una capelleta que després ocupen els religiosos descalços, ja vam explicar què era això, alcantarins, en l'orde en la que professa el nostre patró, Sant Pasqual. I, bueno, això valga com a introducció, no? Després, tota la història que tenim, que narra el biògraf primer de Sant Pasqual, que era el pare Juan Ximénez, el rei Felip III i la seva dona Margarida d'Àustria, que patrocinen i paguen tot el procés de canonització, de construcció del convent, de moltes coses, no? Arribem, per tant, a les Clarisses de Belorado. Què passa a les Clarisses de Belorado? Doncs bé, les Clarisses de Belorado són Clarisses com les nostres, són un orde com el nostre, però ahí jo crec que, si comencem pel principi, elles eren conegudes per fer trufes i bombons. Havien eixit en la televisió, estan mirant en diverses, en molts mitjans de comunicació, i per tant eren unes Clarisses ja molt mediàtiques. Hem d'entendre que pense jo, això ja és una teoria meua, tot això del feminisme, la força de les dones, doncs això ha entrat també en l'Església, és a dir, jo crec que eren unes dones potents, amb molta empenta i molta iniciativa. Vull dir, no, jo és que clar, quan penses en unes
monjites, a elles mateixa guanyar-se la vida, sí? Tirar el seu carro endavant.
Exacte.
i no demanaven res de l'exterior, és a dir, elles ja estaven a sa casa, ara a sa casa, i ells portaven
i
això.
I s'apanyaven.
Sí, sí.
Les monges, bueno, en l'orde benedictina, que per cert, en un primer moment les clarisses de Santa Clara, de la Fundació, van haver d'utilitzar esta regla perquè havia hagut un concili que havia prohibit aprovar regles noves, no? I realment en la regla que va escriure Santa Clara es va fer una excepció. Però en un principi elles seguien la regla de Sant Benet, que és ora et labora, és la part principal, és a dir, treballa i resa, treballa i fes pregària, no? Aleshores, ell és el treball que tota la vida ho hem conegut, no? Moltes mongetes es dedicaven a fer coses de costura o de cuina o pastes o... Jo he conegut frares, per exemple, els monjos de Solius, que són de l'orde del Cister, el mateix orde que el nostre abat, Barrué, doncs ells feien enquadernacions, una passada d'enquadernacions en tot tipus de tapes i ahir veies el taller i una passada. Doncs elles el que feien era bombons. I crec que havia iniciat fins i tot en Masterchef,
sí,
que n'hi havia restaurants en estrelles Michelin, és a dir, això era gourmet. No feien uns bombons qualsevol, feien dels millors bombons d'Espanya. Vull dir que eren... I els més famosos...
Luchadores, vaya.
Sí, sí, sí. I vull dir que feien el seu treball i el
bombón
feien...
Bombón de chupito.
El de mojito.
Ah, de mojito.
Era famós.
A mi feia molta gràcia, no, això?
Sí,
és
perquè...
a dir, molt actualitzades i molt unes monges de l'època. És a dir, elles estan vivint tota la revolució que s'està vivint en este últim, diria jo, que segle, perquè sí que n'hi ha hagut una bona revolució en este sentit, eh?
Clar, però això contrasta una miqueta el que fan de posar-se, sí, sota la jurisdicció, deien elles, del Pedro de Rojas este, que era de la anomenada Pia Unió de Sant Pau Apòstol, que era ultrafranquista, de fet ell, en esta megalomania, comença a dir que era família de Franco,
sí, sí, sí.
Després alguns periodistes han dit que això
s'ho
havia inventat, no? Este home... Pedro de Rojas venia acompanyat o li va encarregar el convent a un tal José Ceacero, que li diuen el cura coctelero, perquè estava, se dedicava a fer còctels en, el, en els bars. Feia, sí, sí, dos anys, i a més és que tenen vídeos i els han tret per...
Claro, ell era un professional de la cocteleria.
I se veu que ho feia molt bé també, eh? A més, n'hi ha un vídeo d'ell explicant com fer els còctels i tot això. Però bé, es veu que es va convertir, va veure Nostre Senyor. Després també, ahir es barreja, jo ho dic perquè esta imatge de dones amb iniciativa contrasta amb este ultraconservadorisme ultramontà que representa esta Pia Unió de Sant Pau Apòstol, que hi sí, ahir en un piso, en una, com es diu, en una persona d'estes, una sirvienta, no? Vull dir, que contrastava molt.
Sí, el que passa és que elles, no, elles és a dir, elles oferís assessorament jurídic i demés, que és el que a elles les convenç. Perquè, bueno, no han dubtat en una estratègia de davant de l'arzobispo en fer-los fora, eh? Han dit, què vos molesten estos dos? Pues a la calle.
Ara fa dos dies,
ojo, eh?
Els han expulsat també.
Hauria
vull dir que ara no sé si se farà les misses elles mateixes quan...
Però no han dudat, o sigui, són un poc amazones, no?
Sí, es veu que...
Només els agarraven pel que els necessitaven.
Es veu que havien tingut una recomanació jurídica de que els feren fora perquè el que està en pugna és la propietat del convent.
Sí, sí.
Elles, com a orde, crec que, o perquè jo comprenc, volen quedar-se amb la propietat perquè entenen que és de l'orde i que no és del bisbat.
Ah, claro, i ells han pagat tots els gastos, totes les reparacions en la seva feina.
Clar.
Val?
Però al mateix temps, l'arquebisbe, que a mi me fa fins i tot llàstima,
sí,
perquè el Mario Iceta, quan el veus en YouTube, està penjat de les rodes de premsa i ell... Jo crec que este home, l'arquebisbe, en la vida s'haguera imaginat que hauria de fer front a una situació tan rocambolesca com esta.
Ja, però les exmonjas de Belorado expulsando del monasterio al obispo, al que elles li van dir, oh sí, nosotras... Bueno, i estos titulars ja me
bueno, i la Pia Unión jo me poso a investigar i també, claro, perquè la relacionaven el Palmar de Troia, que això és una altra història que donaria per a diversos
però
programes.
Però és molt xulo, eh?
El Palmar de Troia, molta gent ho coneixerà, perquè allà acaba els anys 70, van haver unes aparicions allí i tot això, i aleshores allí, en un moment donat, apareix un altre senyor també super estrambòtic, no sé com definir-lo, que era Monsenyor Tuc, que era el germà del que havia sigut president del Vietnam, que el van matar en la revolució al seu germà i que per tant era un home ultraconservador, però que al mateix temps també havia tingut com idees il·luminades, fins i tot en el Concili Vaticà II havia arribat a proposar que s'ordenara a les dones. Doncs este home fa allí, en una associació també ultramontana i ultraconservadora, unes ordenacions i ordena a una sèrie de capellans i bisbes en el Palmar de Troia, i és els de la Unió de Sant Pau Apòstol, que diuen, ells diuen que no tenen res a veure,
sí,
en el Palmar de Troia, sí que diuen que els va ordenar este senyor. És a dir, el bisbe este, Monsenyor Tuc, que és el que va ordenar també els del Palmar de Troia. I per què és important això? Jo ho resumís per a que la gent entenga. En l'Església Catòlica hi ha una cosa molt important per a la validesa de l'ordenació, que és el que s'anomena la successió apostòlica. Què és la successió apostòlica? que des dels apòstols de Jesucrist, els 12 apòstols, fins al nostre dia, nostres dies, els apòstols van ordenar als bisbes, i els bisbes als bisbes, i els bisbes a bisbes. Si se trenca la successió apostòlica ja no és vàlida l'ordenació. Però si el que t'ha ordenat va estar ordenat per un bisbe, que si te'n vas 2.000 anys enrere el van ordenar els apòstols, en teoria hauria de tindre validesa. I d'ahí que la successió apostòlica siga important. El que passa és que després hi ha una cosa supercomplexa, que és el dret canònic, que diu que en certs casos doncs, i sa ordenació podria no ser vàlida. O sigui, posem pel cas una persona que té les seues facultats mentals totalment fora de lloc, no? No s'entera del que estan fent. Per tant, per molt que l'ordenes, no és vàlida. Això passa també a nivell jurídic. Si tu a una persona, que posem pel cas, que té 110 anys i que té,
que no té
alguna
mental,
malaltia,
claro,
la venda te la poden anul·lar perfectament. Ah, sí, doncs sí. Això dins de l'Església també s'aplica en certs casos, i l'Església Catòlica evidentment sempre ha dit, i a més n'hi ha documentació i s'ha publicat, que jo no sabia que existia, en els butlletins dels bisbats corresponents, el de Sevilla, ara el de Burgos, etc., doncs ha declarat aquestes ordenacions com a nules. Este home, este bisbe, estava exercint com a bisbe, i aleshores, ja en el 2019, es veu que Mario Iceta, l'arquebisbe de Burgos, l'havia excomunicat. Per què l'excomunica? Perquè se veu que això es publica en el butlletí de l'arquebisbat per a que els fidels catòlics, que tu vas allí a una missa d'ell, i allò té forma de missa, allí
claro,
hi ha una consagració,
claro, claro, claro.
I un catòlic ha de saber si això té validesa, espiritualment parlant, o no en té.
Claro, lo de excomunicat és diferent d'excomulgat.
No és lo mateix, en valencià diem excomunicat, en valencià diem excomunicat i és excomulgado.
Clar, és que no ho enteníem.
El va excomunicar o excomulgar, d'acord? I per tant, diguem-ne que els catòlics apostòlics romans no van ahí, perquè és una altra església, diguem-ne, no? Però, claro, ahí ve una miqueta la complexitat. Però ell diu que els que són cismàtics i els que se n'han anat de l'església són el que ell anomena l'església conciliar. És a dir, que ell és l'autèntica església catòlica i que els altres catòlics, a partir de Joan XXIII, doncs són els que no són catòlics.
És a dir, se'n va un poc a la línia, no?
Clar, va haver una cosa que molta gent no recordarà, els nostres iaios sí, que és el que s'anomena el Concili Vaticà II. En el Concili Vaticà II s'aprova la reforma litúrgica. Entre altres coses, se deixa de fer tot en llatí, d'esquenes. Un dia parlarem d'aquesta missa, perquè té les seues... I també és interessant per a Vila-real. La missa antiga és el que s'anomena Vetus Ordo. Això és el nom que donen els liturgistes. I la missa nova s'anomena Novus Ordo. A Vila-real, per tradició, encara mantenim algunes cosetes d'aquesta missa antiga, de la missa no, de la litúrgia antiga. Per exemple, el dia de la visitació que fem, crec que el primer dia de juliol, i sa data no correspon al Novus Ordo, correspon al Vetus Ordo. Però per tradició l'Església té deixa fer-ho. Bueno, la qüestió és que ahir va haver una innovació i va haver un sector de l'Església que no el va acceptar. I ahir tenim, per exemple, Monsenyor Lefebvre, d'acord, i fan el que seria com una església cismàtica, però acceptaven tots els dogmes, la puríssima, fins i tot la infalibilitat papal.
Claro, i què és el que no accepten?
Que el papa actual siga papa.
Vale.
Això és el que s'anomena sedevacantisme. És a dir, que des de Pius XII que va ser, tots els papes, és a dir, a partir de Joan XXIII, que és el que convoca el Vaticà II, com el Concili Vaticà II i les seues conclusions no les accepten, diuen que la sede està vacant. És a dir, ells creuen en el papa, però creuen que este papa ha caigut en heretgia
i que
per tant, s'hauria de triar un altre papa, però mentre aquest papa no estiga, la seu està vacant. Perquè per a que se posi un altre papa, això ho han de decidir els mateixos cardenals. Com això no ha passat, diuen la sede està vacant, no n'hi ha papa. Però n'hi ha catolicisme, n'hi ha...
Sí, sí.
Hauria d'haver papa, però no n'hi ha, etcètera, etcètera. Els del Palmar de Troia, en un origen, després ja se van destarifar fins a lo sumo, se van fer una Bíblia pròpia i destarifos varios. En un principi eren com sedevacantistes. però ni sé si la mare de Déu se m'ha aparegut, pues, no, no, ja, ja, i m'ha dit ara el papa sóc jo, no? Sí, que és el que va el...
que era d'alguna manera, jo pensé que ells volien al vore unes monges tan guerreres i tan autèntiques, és a dir, no, això és nostre, van vore i se fora et ahí, i no una clar publicació de religiondigital.com que el titular hispano-desechalo es Expulsión en Belorado. Las exclarisas echan al obispo fake y al cura coctelero.
Es que es el obispo fake. Porque a banda de que está como una cabra favor. Y que
pero
no sé cuál
está. Y el cura coctelero.
Claro, obispo fake porque claro, ell diu que es la auténtica iglesia católica, pero la iglesia católica tradicional no reconeix ni la seva ordenació ni que ell siga bisbe. De fet, es veu que s'havia inventat capelles que després alguns investigadors han vist que no eren propietat seua i que eren la mateixa la que estava en Roma i la d'ací, que el seu encarregat de comunicació era ell mateix en una altra veu.
O sigui, ai, per favor.
Els periodistes han trobat...
Sí, a mi el que me xoca és una publicació com que el falso obispo, no, el obispo fake.
El obispo fake.
Que va ser més dur encara.
Les clarisses. Així és on jo m'he fet un esquemeta per a poder-ho entendre, perquè les clarisses viuen actualment en Belorado. Este és on està el monestir, que és on van en tots els periodistes. Elles estan ara vivint en Belorado. I què passa? Elles fan una operació immobiliària i compren un monestir a Urduña. Urduña està a la província de Vizcaya, que és una comarca que se diu Arratia Nervión.
Del mateix ordre
de clarisses. Com i se convent, crec que valia 1.300.000 euros, són diners.
1.300.000 euros.
Per això jo dic, les germanes pobres de Santa Clara, que és com es diu l'ordre, no?
Sí.
Les germanetes pobres, però aquestes eren una miqueta privilegiades, perquè...
Colin, si que han guanyat diners en els,
sí,
en els pastetes, és que val la pena tindre una factoria de pastetes d'aixes?
No, perquè no anaven a pagar-lo les pastetes. Elles tenien un altre convent i tenien més propietats, que després s'ha descobert que tenien alguna propietat més que llogaven com a... per a fer retiros, recessos i... com si fora una casa.
Vamos, empresàries, però de lo más.
Elles tenien un altre convent a Derio, que era Vizcaya,
sí,
i aleshores el que pretenien era vendre el convent de Derio per a, sí, comprar el convent d'Urduña.
Ja.
Per a vendre el convent de Derio, com superava una xifra que el dret canònic crec que és 1.000.000 i escaig, diu que per a fer aquestes operacions el Vaticà t'ha de donar permís, que ahí és on jo me perco una miqueta, perquè si enteníem que els ordes de clarisses o de franciscans són propietaris independents del bisbat, ahí és on jo no entenc, suposa que són coses del dret canònic que desconec això. Uh-huh. Un canonista ens ho hauria d'explicar millor. Aleshores, com el Vaticà no els dona permís, què passa? Elles ja havien firmat la compra del convent d'Urduña, però el Vaticà no els dona permís per a vendre'l i, per tant, no poden fer front als pagaments. I quan ja n'hi ha, crec que n'hi havien dos o tres pagaments que no havien fet, aleshores fan un acte de conciliació, perquè, clar, era com un incompliment de contracte. L'havien comprat però no l'estaven pagant. Per tant, les monges que li havien venut i se convent van dir, pues ara torna la nostra propietat.
Com en totes les vendes.
I elles perden,
claro,
anaven a pedre i sa venda.
Anaven a pedre,
I,
no l'han perduda.
I se veu que el convent de Derio tenia un comprador,
sí,
que diuen que havia sigut este bisbe, el Pedro de Rojas este, perquè volia fer la seua seu eclesiàstica allí o no sé què. Això és el que han dit els periodistes, que era la seva intenció. I el comprador era ell. Per això, després, quan elles ja se cabretgen, és quan el dia 7 de maig, en l'acte de conciliació, es fracassa, primer perquè no els havien deixat vendre l'altre convent i perquè les altres clarisses no se avenen a negociar o a donar-hi un termini més ampli. El 7 de maig, aquest acte de conciliació fracassa, i als pocs dies, als 5 dies, el 13 de maig, és quan publiquen el Manifiesto Católico, on elles exposen que se'n van de l'Església Catòlica perquè l'Església Catòlica és apòstata, que el Concili Vaticà II és una barbaritat perquè havien llevat la missa tradicional.
A elles les aconsellen que facin això.
I jo crec que les aconsella este senyor Pedro de Rojas,
sí.
Que era el comprador del monestir, que no els deixen vendre, i aleshores elles diuen, bueno, com nosaltres som una ordre independent, ara no reconeixem a l'Església, o sigui que som podem... més independents encara, clar, clar. El nostre bisbe és este,
sí.
I elles, molt listes, diuen, pues com ara el nostre líder és este, l'Església Catòlica sí, no pot ni
no
tallar,
res,
no
pinta claro,
res, el permís del Vaticà no el necessitarem perquè ja no és el Vaticà, el que elles anomenen l'Església conciliar perquè per el Concili Vaticà II, no? En el Vaticà hi ha dos concilis, el primer i el segon. El primer també donaria per a moltes disquisicions, no se va acabar, és on se va aprovar el dogma de la Immaculada Concepció. Bé, la qüestió és que aleshores elles jo crec que s'enfaden i diuen, pues el conveni és nostre perquè este bisbe ja no té res a dir, així. I aleshores ja es complica. I Mario Iceta fa les declaracions, els dona uns dies per a reflexionar, els diu que si, crec que va ser la setmana passada,
sí.
No s'havien retractat de tot això, les excomunicaria o excomulgaria, i van passant els dies, i pues, arriba el dia. Elles, una cosa molt curiosa, dies abans li demanen una pròrroga per a l'excomunió, que se veu que l'arquebisbe va dir, ai, ja han reflexionat, aixina, potser ja s'ho han repensat. I no, després es va saber que havien demanat aquests dies per a consultar...
Per a informar-se bé
i consultar en els seus assessors jurídics bé quina operació fer.
Clar, clar.
I es veu que els assessors jurídics són els que els han recomanat que feien fora, que feren fora el cura coctelero i al Pedro de Rojas este destarifat i sí. Ordenat per el bisbe del Palmar de Troya.
Eixes.
I aleshores han dit, ah sí, pues ale, al carrer també.
Què?
Aleshores...
En tal de no perdre quedat... el convent que faci falta, eh?
S'han quedat elles a soles i han enviat a tot el món. O sigui,
fica't que li fem preguntes, bueno, i a partir d'ara què i tal, i el bisbe pobret este dia, bueno, nosaltres anem més esplaet en les notícies, som més prudents, pensem més en la reflexió, perquè no sap què dir.
Sí.
Perquè elles s'han atrinxerat allà dins.
Elles s'han atrinxerat, l'arquebisbe de Burgos diu que se n'han d'anar perquè ja no són monges, perquè les has comunicat i per tant han perdut els vots, perquè per a l'Església Catòlica, i diu que per voluntat pròpia, perquè damunt elles l'han denunciat, i això és una altra, per abús de poder a l'arquebisbe, claro, perquè ara se veu que els havien demanat una solució pacífica. I l'arquebisbe diu, pacífica sempre, diu, però claro, diu, aplíquese la llei, perquè pacífica que és, que volien dialogar a través d'un representants jurídics o no sé què, i ell diu, aplíquese la llei, perquè diu, és que m'han denunciat, i aleshores jo què faig? Això el Mario Iceta. No ho sé. No sé si estan ben assessorats.
Revolució de que se podria que podria passar si això se passara per alt.
No, i després n'hi ha una cosa, això encara no s'ha judicialitzat.
Clar.
Ells estan demanant al Mario Iceta, l'arquebisbe, que s'arribi a una solució extrajudicial, és a dir, que no arriben als tribunals, que suposo que serà que els donen el convent, que les deixen en pau o una cosa així.
Sí, tornen a l'estat de...
Però lo interessant així és si això arriba als jutjats, realment què passarà, perquè l'arquebisbe està molt segur que el convent no és seu, ell argumenta, que així m'ho he escrit també, que este convent, el de Belorado, doncs té segles ja, i la comunitat catòlica
sí, sí, sí.
Ha anat donant donatius al llarg dels segles, vull dir que ell diu, estes monges que han aportat per a crear este patrimoni, és a dir, simplement han professat en l'orde, però perquè és seu, i diu, és de l'Església. Però, clar, al mateix temps, jurídicament és veritat que les que estan apuntades com a propietaris són elles. Aleshores, si això arriba a judicialitzar-se, ahí és on a mi m'agradaria saber quina és la sentència.
Sí, jo aconsellaria no, que no se judicialitzara perquè se corre el perill de que imagina't quantes ordens dirien en este moment.
Clar.
Bé, pues apuntemos al carro.
Esa és la gran pregunta.
Ojo que...
Ahí està, jo crec, una miqueta el cuit de la qüestió. Bueno, i tot això també en un ambient ara dins del catolicisme d'una certa crisi, perquè n'hi ha molta gent enfadada, sobretot en el cafè del Papa Francisco, de dir que s'han de beneir les parelles homosexuals, que ell després ho ha aclarit, que se referia a les persones, no sé què, però n'hi ha moltíssima gent enfadada. Ha sigut un arquebisbe italià que és Carlo Mario Viganò, i Viganò... s'ha erigit ara com el representant dels crítics al papa, l'acusa d'haver tapat amb un senyor que era pederasta, un cardenal, un bisbe, no me'n recordo ara, Theodore McCarrick, el cardenal Theodore McCarrick. I aleshores doncs l'han criticat, després estan el sede vacantistes, n'hi ha alguns que diuen que la ordenació del papa Francisco no és vàlida perquè l'altre papa encara vivia, i que se, i que a més això ha passat històricament, que l'altre papa havia dimitit sota pressions i per tant aquesta elecció no era vàlida. Bueno, ahir n'hi ha un cacau, Susana, increïble. I enmig d'aquest cacau han aparegut les clarisses, que primer s'han fet cismàtiques del partidaris del sede vacantisme, però després els han expulsat també.
També a ells. En fi, així les nostres clarisses, en teoria, el convent també seria d'elles.
Jo crec que sí.
El convent de Sant Pasqual. Hauries
de preguntar a un bon jurista, perquè ja t'he dit que me perc.
Perquè, a veure, és un molt bon convent, és a dir, a veure si en van agarrar el fil...
Està el nostre patró ahí dins.
I comencen a estirar del fil i... Això.
Se revelen totes les clarisses d'Espanya, no crec.
Nosaltres en tenim unes, també és que tenim de tot. Santiago, a veure, aquesta ciutat, toquem el palo que toquem i així hi ha alguna cosa, no?
Sí.
Pues, Santi, gràcies, no? Hem parlat de lo que és l'actualitat i dona compte que sempre té... algo en la nostra ciutat.
Alguna relació.
Hasta clarisses, no?
M'ha aparegut un tema molt interessant per a acomiadar el cap de setmana.
Pues això, que disfrutes del cap de setmana, i perquè haurà de celebrar Sant Pere.
Efectivament.
I que tingues un molt bon dia de l'orgull.
Igualment.
Gràcies.
Bon dia a tots.
McDonald's, la felicidad se comparte en familia. Activa el modo familia en la app My McDonald's y disfruta de experiencias únicas para toda la familia. Ofertas especiales, juegos y premios exclusivos. Descárgala, regístrate y vive momentos inolvidables juntos, porque cuando toca McDonald's, la diversión es imparable. No olvides que McDonald's Castalia está abierto viernes y sábado hasta las 4 de la mañana para que disfrutes de más tiempo en familia.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Hombre, banderoleta, que contenta la nota jo.
Ui, estic més contenta avui. Ara de la queixa rural amb totes les meves amigues. Ara encantant la conga. La conga de Jalisco.
Claro, ara... ja ha cobrat, ha cobrat la pagueta.
Ha cobrat la pagueta.
I jo he vist que vostè avui ve accelerat, però que ha almorzat ja.
Almorzat, i vull presentar-te al meu nòvio. Ha sigut, com,
però
eh?
Però
és que avui ha sigut molt afortunat. Ha sigut anar a la ventanilla i treure els diners que ha cobrat i la pagueta extra, i trobar-me un avió. M'ha trobat un cubano.
Ui, però anem a veure. Però és veritat, és dir, així tenim un xic.
Dinio.
Molt ben paregut, que he vingut a acompanyar-la. Dinio, buenos días.
Buenos días, mi amor.
¿Has visto? ¡Qué guapo que
Dinio,
es!
Dinio, lo suyo ha sido un flechazo, ¿no? Con la panderoleta.
Flechazo, natural.
Es que me habéis bailar de una manera y cuando me he cachado, que es que lo digo en castellano para que te
entiendas. Para que nos entienda.
Ha sido cuando yo me he cachado y se me ha visto el tanga, ¿eh? Él se ha acercado y ha dicho... ¡Panderoleta! Porque se ve que había oído mi nombre. ¿Verdad que habías oído mi nombre?
Yo he dicho, ese cuerpo no tiene que pasar hambre, mi amor.
¡Ole! ¡Ole, calzoneta!
Mira, es que está cansado.
Ay,
es que
panderoleta, no... estaba usted pletórica, pero... Anem a veure. Dinio, yo es que estoy sorprendida. Esto ha sido que usted ha decidido que tenga lo que le queda de tiempo. Usted entiende, ¿no?, la que tiene panderoleta.
A mí, que menos 50 años ya van.
Yo no le he visto ni la tanga. Le he visto lo de alrededor de la tanga.
Ay, madre mía. No quiero pensar.
Dinio, pero usted entiende que esta señora no está para...
¡Calla, tonta! ¡No digas eso!
Para esta muchos... señora está para dar calor todavía.
¡Ay! Es que vamos...
¡Panderoleta!
¡Qué alegría, ¿ves? Ni a chen que por euro millones. Yo que mira, me ha tocado la primitiva, pero te he puesto.
Dinio, estoy sorprendida. De verdad, estoy realmente contenta porque entiendo ahora que usted es como de este tipo de personas que alarga, ¿no?, el amor en la gente.
Hoy sí. No la dejo dormir.
¡Ay, ay! Y mira que yo soy de dormir profundamente, que me arreglo dos pastillitas, pero bueno, hoy me saltaré la dieta de la pastilleta.
O sea, Dinio, ¿lo tienes claro el hecho hoy de cambiar tu lugar de residencia habitual por
pastilla.
Las noches?
Yo sin pastilla.
Sin pastilla. Madre mía.
Panderoleta.
Ya va a decir que volcasas en mí. Yo le dije, bueno, algo tiene que cobrar la pensión de viuda algún día.
Mire, es verdad, Dinio, ¿está usted soltero?
Soltero sin compromiso.
Ha estado esperándome a mí.
Más,
me lo ha dicho.
La puedo dejar embarazada, hermano.
Ay, 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 ay. Madre mía. Ay.
Ya sabes, panderoleta.
¿Cuándo se entere
sí,
mi yerno?
Sí, apelo.
Ay, ¿cuándo se entere mi yerno? Que va a tener que compartir la herencia. Mi hija, María, la mua filla. Ay,
y claro, y el panderoleta ha ido, ha sacado su pensión, que este mes es doble, ¿eh? No sé, a lo mejor usted ha sentido doble amor por ella.
Puede ser.
¿Ha influido eso?
No.
Un poquito,
¿no?
No.
Pero el tema del calor y todo esto, ¿no? Sí. ¿Ha subido la temperatura?
Yo sí. Ya tengo subida.
Ya lo tengo.
Pero, vamos a ver, y panderoleta, entonces, el café de vostè ha sigut, com ha tratat el novio, ha dit, vaig a presentar-li la Susana.
Vaig a presentar-li la Susana, antes de que me morga, para que sapia que yo mojo también. Se dice así, ¿no? Mojo.
Pero, panderoleta, la semana pasada vostè me estaba dient que tenia ganes de trobar novio. I l'ha trobat i me ho fa evident, ha vingut en ell.
Ai. Para que veis que es que esos 4 centímetros que fiques siempre a San Pascual, se cumplisen.
O sea que la relación entre Dinio y la panderoleta se ha fet oficial así a la radio.
Así a la radio. Y San Pascual ha ayudat molt. A totes esos solteres que perden la esperanza, a totes esos viudes de 90 años que van,
ya,
que
pero, sapien... Pero, anem a veure. Dinio, ¿usted es consciente de que se acaban de encontrar, que se han tomado un café... Tocaet o...
Tocaet. Pero él no ve un mol porque encara es jove, té 25 anys encara.
¿Y ha surgido ese flechazo? ¿Ha surgido
sí,
el flechazo?
Fue así. Fue a ver el tanga y a...
Madre mía.
A por ella.
Claro, pero...
Era usted... La Diana.
¿Veus? Home, ha vingut sense tan... sense el tacatar, t'has d'anar a contar-me, jo si m'ha rejuvenescut la cosa.
Clar, però ara tornaran cap a casa. ¿Usted sabe de los impedimentos que tendrán para esta relación? Porque ahora la familia se meterá, lógicamente.
No creo que se meta. Yo he hecho llave.
Es que... Yo... La meva filla,
no, panderoleta! Escolta, panderoleta, Dinio acaba de dir que ara quan se'n vagin a casa tancaran clau.
Ai, mare meva... Pues que tanque la clau, a la merda. Ui, vos... dia és un dia, què collons?
Vostè té clar que a tot el que s'enfrenta.
Ai, Y en el momento que quieres estar embarazada, aunque ya puedes comenzar, ¿eh? Que eso sí que es un miracle. A eso sí que le ganas a Pascual y a la madre de Dios, de gracia.
Dime, usted es consciente, tú eres consciente de que Panderleta tiene ciática, es decir, es una persona ya con una cantidad de patologías que tendrá usted que lidiar.
No habrá que hacer mucha pose.
¿Quieres decir? Menos mal, porque yo ya, la verdad que ya no me veía yo en plan acrobático.
¿Ya no necesitará medicamentos, Dinio, cree usted?
No creo. Creo que eso lo tendrá que dejar.
Ay, ¿veus? ¡Eso es vida! Yo os recomiendo a totis. Ponga un cubano en su vida. Susana, ánimo. ¿Tienes más amigos de ahí, de tu país? ¿Eh? Que aquí tengo unas cuantas amigas esperando en la plaza, tomando el sol. Se estarán volviendo locas de envidia ahora mismo, seguramente. Susana se ha quedado sin palabras.
Yo no os puedo hacer reflexionar sobre esta relación, ¿no?
Pues no hay que reflexionar mucho. Nada, el amor surge donde surge.
¿Y dónde surge?
Ahí pasa la puerta del banco. Yo animo a todas a que vayan a sacar la paga. Uy, una ilusión le fará al director del banco.
Vayan todas a sacar. Yo iré trayendo amigos a la puerta del banco.
¿Ves? Él también irá trayendo a sus amigos a la puerta del banco. La Caja Rural patrocina este momento único.
Histórico.
Histórico.
Momento de amor.
De momento de amor. ¿Eh? Entre dos continentes.
A ver, no, pero espera. Panderleta, por favor, que yo necesite saber esa frase que le ha dicho Dinio. Dinio, cuando la has visto, que te has quedado eclipsado por su belleza, porque, a ver, si no, su belleza, además, y es su carta de presentación, que era la cartilla de ahorros y tal. Cuando usted la ha visto, ¿qué frase le ha dicho? Es decir, ¿cómo se ha presentado? Porque claro, esto habrá sido una sorpresa, imagínese.
Yo lo único que me he dicho a mí mismo y a ella, ese cuerpo no tiene que pasar hambre.
Madre mía, yo digo hoy...
No, y la Panderleta ha dicho, madre mía, lo ha dicho el andaluz.
Madre mía.
No, ha dicho, madre mía.
Madre mía.
Y la Panderleta que ha hecho, Sallire de Cadit.
Ay, pues mira, hoy había dicho garbanzos, pero bueno, si tú dices que no tengo que comer, pues lo que haga falta. Yo, mira, me lo he enganchado al brazo y nos hemos venido para la radio. Ven, que te voy a presentar a mi amiga la Susana. Que quiera ser mi amor público en todas las ondas y de emisora.
Pues
esto se oye en Cuba también.
Esto sí, 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 por internet se oye. Dinio, esto...
Saluda a tus padres.
Hoy comerá garbanzo y el chorizo lo pongo yo.
¡Arredeum! ¡Mare mía! Habrá que poner los dos rombos aquí a la emisora ya.
¿De qué te ríes, Fander?
Yo no. Me han rido de la envidia que estoy levantando ahora mismo. ¿Eh? ¿Has visto? Levantando ahora mismo. ¿Eh? ¿Tú te crees, Sasson? ¿Cómo están? No res. Pues dice, mira, que estoy perdiendo el temps y a mí ya no me quedan muchos días para contar muchas cosas. Ni hay que vivir en la acción ya.
Panderleta, per favor, vull que antes de anar-se'n vostè agarre una... s'implique en totes aquestes persones que estan clarament faltes d'amor, clarament faltes de dinios, i vinga a contar-nos l'experiència.
Així estaré. La setmana que ve vos cantaré. Si no me paro antes de la revista Limbo, me paga l'exclusiva. Que tu saps que sóc una miqueta pesetera.
No. Bueno, si és pesetera, ojo, en lo que s'han portat darrere.
Pillona,
que lo que va davant, va davant. Dinio, pues no res, estoy sorprendida de esta relación, de haberlo conocido, y espero que si la semana que viene continúa con ese amor,
esa efervescencia que me has demostrado,
pues eso, que nos cuente la experiencia de la semana vivida con la Panderleta.
Un gusto. Mira, conocerte, Susana. Te estaré esperando en la puerta del banco.
¡Madre mía! ¡Ya me estás picando celoso! ¡Hazle pachiri! ¡Ya me estás picando celosa!
Panderleta.
¿Qué?
Y yo le digo una cosa. Según lo que me conte vosté la semana que ve, ¿anirá a la puerta del banco o no?
¡Madre mía, la Caixa Rural! Bueno, ya me bonifica una libreta y me daré un cesto ya doble para Nadal, por favor, la propaganda.
Panderleta, un gusto haber que hayas vingut, y Dinio, ens veiem o nos veiem a la puerta del banc en función de cómo le has ganat la semana a la Panderleta.
Muy bien.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós, guapis.
La conga de Jalisco, ahí viene, arrollando. las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada 2 dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más 1 euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
I atenció al temps, a les temperatures, perquè hem rebut el comunicat de que en aquests casos estarem en alerta mitja, o sigui, en la taronja, i estaran els següents comarques i municipis incis, i que és la Plana Baixa la que té que estar en alerta avui i demà. Recorden que són Betxí, la Vila Vella, les Alqueries, Alqueries del Niño Perdido, Moncofa, Nules, Vila Real, Almenara, Xilxes i La Llosa. Ja saben, alerta mitja i serà avui i demà i nit tropical. En fi, arribem al final de la setmana. Divendres, que passen això, un molt bon cap de setmana.